uns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveras.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
Bon dia, són les dues. El Barça fa corresponsable Javier Tebas de la mala situació del club.
Que la culpa és del Barça de la situació que té, sí, lògicament. El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable. Ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries.
Però
ja.
Per què?
Per què? Pues perquè se li deia ment a tot. Perquè se li deia ment a tot. Contra el Barça. Contra els interessos del Barça.
És el vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, que en una entrevista al Món RAC1 ha carregat contra el president de la Lliga. També ha admès que el vincle amb la Superliga ha influït en el no definitiu a l'acord amb CBC. Romeu ha explicat que el Barça necessitaria uns 700 milions d'euros per sanejar-se.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
De seguida escoltarem el repàs que ha fet el vicepresident del Barça de la situació econòmica del club, tot plegat a dues setmanes de l'assemblea de socis compromissaris que ha de decidir si permet al club ampliar el marge de maniobra per negociar l'arribada de més ingressos. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Abans, repassem altres titulars. L'organització del Primavera Sound garanteix que avui ja no es repetiran les aglomeracions i les cues eternes d'ahir.
El festival ha arrencat omplint fins la bandera al parc del Fòrum i amb incertesa de cara a l'edició de l'any que ve. Els organitzadors van amenaçar s'ha d'endur-se'l a Madrid, però l'Ajuntament de Barcelona assegura que les negociacions continuen obertes.
Ja són 100 dies de guerra a Ucraïna.
Una guerra que ha provocat la mort de més de 4.000 civils i que ha obligat 14 milions de persones a marxar de casa. Rússia, que ja controla un 20% del país, assegura que complirà els seus objectius, però l'ONU avisa que el conflicte acabarà sense cap guanyador.
El Barça i la Penya s'enfronten aquesta nit en el primer partit de les semifinals de la Lliga CB.
La sèrie juga el millor de 5 partits, el primer aquesta nit a les 9 al Palau Blaugrana i el podreu seguir en directe a RAC1. Ahir ja va començar l'altra semifinal amb victòria del Madrid contra el Baskonia 94-84.
I d'aquí a una hora arrenca l'operació sortida del cap de setmana llarg de la segona Pasqua.
Trànsit preveu que surtin de Barcelona i de la seva àrea metropolitana 500.000 de vehicles. De moment, ara mateix les retencions són les habituals. Un divendres a aquesta hora, després dels problemes que hi ha hagut aquest matí arran de l'accident d'una furgoneta a la Ronda de Dalt. Connectarem a les 3 amb el Servei Català del Trànsit.
I per saber quin temps trobarà tota aquesta gent que marxa, també la que es queda...
Haier, l'aire condicionat que cuida l'aire que respires, patrocina el temps.
Aquest ambient d'estiu, sembla, ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. Martí Oliveras, bon dia.
Bon dia, sí, pocs canvis i temperatures altes. Per tant, ambient d'estiu garantit demà, diumenge, dilluns, aquest cap de setmana llarg, amb temperatures més pròpies de finals de juny, que no pas de començaments, a més amb xafogó marcada a la costa i les màximes a l'interior per sobre dels 30 graus, puntualment acostant-se als 35. Tot plegat, acompanyat de sol, alguns núvols baixos estones en trams de la costa que es poden mantenir fer la guitza i també nuvolades en àrees de muntanya sobretot a les tardes, i aquí poden descarregar algun ruixat o tronada, bàsicament al Pirineu i també cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, al massís dels Ports.
Respires 13 vegades per minut, 20.000 en un dia. Respiraràs 2 milions de vegades durant aquest estiu. I no cuidaràs l'aire que respires? Haier és l'aire condicionat amb eficiència A++, connectable per wifi amb funcionament silenciós i, per descomptat, amb les tecnologies de tractament d'aire més efectives del mercat. Haier, cuida l'aire que respires. Haier-aire.com.
Són les 2:04.
RAC1 migdia.
El vicepresident econòmic del Barça, Eduard Romeu, carrega contra el president de la Lliga, Javier Tebas, en una entrevista al Món RAC. Ho ha explicat les raons per les quals el Barça ha descartat entrar al projecte de CBC amb la Lliga, que li garantia fair play per poder fitxar. Xavi.
Això mateix, Romeu ha acusat Tebas de ser corresponsable de la situació econòmica del club i ha admès que el vincle amb la Superliga ha influït en el no definitiu a formar part de la Liga Impulso. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí, el vicepresident econòmic del Barça ha pujat molt al to contra Javier Tebas a l'hora de justificar que finalment hagin desestimat acceptar l'acord liderat pel president de la Lliga, que els hauria permès inscriure jugadors d'una manera automàtica. Romeu l'ha acusat de ser un còmplice facilitador de la situació actual del club.
Que la culpa és del Barça de la situació que té, sí, lògicament. El que aquest senyor és corresponsable de la situació del Barça. I això no m'ho traurà del cap per molt que em foti Twitters i el que vulgui. És corresponsable, ha mirat cap a l'altra banda i ha permès la situació actual. I que ens deixem de tonteries.
Però
ja.
Per què?
Per què? Pues perquè se li deia ment a tot. Perquè se li deia ben a tot, contra el Barça, contra els interessos del Barça.
Romeu ha explicat que l'acord de CBC amb la Lliga és correcte per als clubs modestos, però no pas per al Barça, i ha posat d'exemple que, paral·lelament, el club havia aconseguit una fórmula amb CBC per la mateixa quantitat de diners, 270 milions, per la meitat d'anys, a canvi de cedir també el 10% dels drets televisius. Això sí, aquesta alternativa tampoc el serveix. Per què? Perquè fos possible signar-la, la condició era entrar també a la Liga Impulso.
Nosaltres tenim una oferta paral·lela de CBC on ens ingressa la quantitat equivalent a gairebé la meitat del termini. Perquè vostès vegin les bondats de l'operació, no? T'ofereixen la possibilitat de, contra aquest 10%, 10 i escaig per cent dels drets de televisió, en lloc de 50 anys, la cessió per 25 anys.
A CBC us diu això?
CBC, en aquest cas, té un conflicte d'interès, que és obvi, perquè és soci de la Lliga, i ell està disposat a fer-ho sempre i quan signis prèviament l'altre. Però jo puc prescindir de CBC i anar amb un altre fons.
Caldrà pactar, per tant, amb un altre fons que ara mateix no està tancat. Romeu ha reconegut que una de les possibilitats és la via oberta amb el Bank of America. Romeu també ha confirmat el que ja havíem explicat a RAC1. La Superliga que lidera Florentino Pérez ha estat un factor important per dir no a Tebas.
És un mes, eh? És a dir, és un factor addicional. No parla en cap moment de la Superliga. Sí que parla d'altres competicions. Òbviament, podem tenir clar que és una referència, no? Alhora que si tu ho fas, te'n vas a altres competicions i es demostra que això, o acredita que això és un cabrant o és un menys valor de la Lliga Espanyola, hauries d'indemnitzar els clubs de la Lliga Espanyola amb el perjudici que els hi poguessis crear.
I ha admès que els socis compromissaris votaran a l'Assemblea Telemàtica del 16 de juny sense saber en profunditat amb qui i com es tiraran endavant les operacions que tenen entre mans.
Si jo dic això, estic mort.
Per
què? Perquè estic desvetllant les meves cartes.
Per tant, els socis no ho sabran el dia 16.
Els socis no sabran el nom nominatiu aquell. O aquest o l'altre, perquè lògicament els estic posant en competència. És que l'objectiu...
Les condicions sí, aleshores.
Les condicions bàsiques sí, òbviament. Però el que ha d'entendre el nostre soci compromissari és que al final nosaltres estem posant en competència per escollir la millor opció.
Romeu ha demanat que els compromissaris els facin confiança.
El vicepresident econòmic del Barça també ha remarcat la necessitat de retallar salaris. De fet, Marta ha detallat que la massa salarial del Barça pràcticament duplica la del Bayern.
Sí, ho ha fet per exemplificar fins a quin punt és urgent passar les tisores. Ho faran, això sí, de manera pactada amb els jugadors. La massa salarial del Barça és 160 milions superior a la del Real Madrid.
Tenim en aquests moments una massa salarial al club de 560 milions d'euros. Per comparació, el Bayern de Múnich són 300. La massa salarial del Barça gairebé doble la del Bayern de Múnich. I això són números. I, per exemple, el nostre principal rival a la Lliga Espanyola doncs està amb la línia que ens agradaria estar a nosaltres, d'uns 400 milions d'euros.
O sigui, el Madrid paga als seus jugadors massa salarial 160 milions menys que el Barça.
Sí.
Tal i com estan les coses ara, el Barça no es pot plantejar la inscripció de cap contracte nou. S'ha de fer molta feina per poder encabir-hi un nom com el de Lewandowski.
Si som capaços de treure tres vegades més el que és el cost d'aquest jugador, cost de fitxa més amortització, sí. Però, evidentment, has de ser capaç de fer la primera feina, eh? Si no, tal com ho tenim en aquests moments per normativa, no és possible.
Tot i així, ha explicat Romeu que no hi ha cap euro pressupostat que contempli la venda de jugadors i ha respost això quan li hem preguntat per la possibilitat que surti un dels tres capitans que concentren fitxes molt elevades amb motxilles molt farcides de diferiments.
Bueno, això és decisió del propi jugador, eh? Pensi que els jugadors tenen uns acords que algú els ha signat i que, per tant, doncs, aquí el que estem parlant és de posar la mà a la butxaca a aquestes persones. Vull dir, no han comès cap pecat. Una altra cosa és que no ens puguem permetre certes situacions en aquests moments, dissortadament, però aquí hem de fer una valoració també, no? Escolti, no han fet res, no han enganyat a ningú, se'ls han signat uns acords, per tant el Barça sempre ha respectat els seus acords. Altra cosa és que negociem de la forma més intensa possible.
En definitiva, el somni d'Eduard Romeu seria disposar de 700 milions de beneficis per cobrir el 100% de fons propis. Tot i així, ha remarcat que ara mateix això és una possibilitat utòpica.
RAC 1 migdia.
Ara són les 2:10. El Primavera Sound assegura que els problemes de cues i aglomeracions d'ahir, primer dia del festival, estaran resolts aquesta nit mateix. L'organització diu que ho aconseguirà amb una millor distribució del personal. Ho ha explicat a RAC1 un dels responsables d'aquest esdeveniment multitudinari, Alfonso Lanza.
Somos conscientes de que ayer hubo problemas esencialmente en las barras del festival. Lo cierto, hay que entender aquí que nosotros tenemos en el festival más de 1.5 kilómetros de barras repartidos alrededor de una superficie muy grande. Lo que ocurrió no era tanto un problema de falta de personal, que sí es cierto que por motivos de COVID a última hora hemos tenido algunas bajas, sino era más bien de cómo estaban repartidos los camareros por las barras.
Lanza també ha avisat que avui s'intentarà que el pont que creua el festival el pugui fer servir tothom per millorar la mobilitat i que així no s'hagi de fer tanta volta. Afegeix que ahir hi havia 66.000 persones al recinte i que, per tant, s'estava per sota de la capacitat de l'espai. Pel que fa a la polèmica sobre la propera edició, sobre si el Primavera Sauna es quedarà a Barcelona, tant l'organització com l'Ajuntament insisteixen que volen mantenir el festival a la ciutat. Bàrbara Padilla.
Des de l'Ajuntament asseguren que no hi ha cap problema i que recorden que fins i tot han posat facilitats perquè aquest any es faci en dos caps de setmana, després de dos anys sense celebrar-se per la pandèmia. La intenció de l'Ajuntament és que la història d'amor en Barcelona duri com a mínim 4 anys més. Ho ha dit el Món RAC1, el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament, Jordi Martí.
Ja ens van demanar que fossin dos caps de setmana sempre. Vam dubtar perquè això té un impacte en aquell entorn. A veure, és dels pocs festivals de tota Europa que es fa en el centre mateix de la ciutat, diguem, al costat de cases de veïns. Finalment ens vam posar a estudiar seguretat i els hi vam oferir. I llavors, de cop i volta, al cap de 24 hores, vam dir, no, en farem una aquí i una a Madrid. També hauríem d'explicar quin va ser aquest motiu pel qual havien de fer-ho. Que tampoc em sembla malament.
Des de l'organització, però, diuen que el problema en les negociacions és una data, la de l'edició del 2024 a Barcelona, que encara no està tancada i que necessiten per poder segellar l'acord de continuïtat a la ciutat. Si es pacta la data, el festival es farà un cap de setmana a Barcelona i un altre a Madrid a partir de l'any que ve.
El Departament d'Educació reconeix tenir problemes per organitzar les activitats de tarda del setembre. Recordem que amb l'avançament del calendari escolar es va decidir fer només classes al matí i activitats de lleure a les tardes per facilitar la conciliació familiar. Ara bé, segons explica La Vanguardia, el Departament no troba monitors i una de les alternatives podria ser fins i tot que només es fes jornada intensiva la primera setmana de curs, Laia Colomer.
És a dir, que es fessin només classes de matí la setmana del 5 al 9 de setembre i que a partir del dia 12 es fes l'horari habitual de tot el curs, matí, tarda, ara bé. Des del departament insisteixen a RAC1 que mantenen la proposta inicial, que és la de fer jornada intensiva tot el mes de setembre. Reconeixen, però, que han rebut altres propostes, però diuen que cap altra és de consens. De fet, els serveis territorials d'educació estan treballant amb les empreses de lleure per trobar els monitors que calguin.
En l'altre front obert a ensenyament, el del català a l'escola, avui s'ha contestat que el TCJ es manté ferm en l'aplicació del 25% de castellà, com a mínim en el cas d'una escola de P4 de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, al Maresme. Els jutges han rebutjat per segona vegada el recurs que van presentar algunes famílies que es queixaven que la mesura presa per contentar una sola família també les afectava a elles, Laia.
El TCJ, doncs, manté el 25% en aquesta aula, que recordem que és una mesura cautelar fins que es pronunciïn sobre el fons del cas, i tot plegat en espera que el mateix TCJ digui alguna cosa sobre la sentència que afecta a tot el sistema educatiu i no casos particulars aïllats. Recordem que la Generalitat ha presentat un escrit explicant als jutges que ha canviat la llei i que la sentència que obliga a fer el 25% ha deixat de tenir sentit.
La Generalitat planteja trucar a la porta de França o d'Itàlia si al final ha de presentar una candidatura olímpica als Jocs d'hivern sense l'Aragó. Ja pensa en un projecte en solitari i en aquest cas està disposat a ampliar la consulta a més comarques. El govern esquiva la polèmica que hi ha entre Javier Lambán, el president aragonès, i el COE. Això després que ahir Lambán demanés la dimissió del president del Comitè Olímpic, Alejandro Blanco, i donés per fet que Catalunya s'endurà la candidatura. Marc Martínez Amat.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, veu l'Amban en mode campanya i diu que fa declaracions de caire polític i no esportiu ni tècnic. Troba erràtica l'estratègia de l'Aragó llançant propostes noves cada dia i rebutja la que ha fet de separar les proves per gènere. En canvi, la consellera surt en defensa del COE, de qui diu que han fet unes negociacions tècniques, però reconeix que necessitaran anar a tercers països per vestir la candidatura sense el Pirineu Aragonès. Vilagrà ho ha dit a TV3.
És a dir, el COE sí que ha tingut ja converses amb altres territoris i el que es tracta és de trobar la millor opció. Però ens sembla que és una bona línia perquè no té tampoc per què ser una candidatura olímpica a un estat, sinó al contrari, una proposta col·laborativa amb estats que poden estar propers, és a dir, podria ser doncs, amb l'estat francès, italià o altres.
Per una altra banda, la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, aposta per l'opció que Sarajevo aculli les proves de salt i lliscament que no es podrien fer a Catalunya. La consellera ha visitat la capital bosniana i ha comparegut al costat del primer ministre del cantó de Sarajevo.
El govern de Catalunya està d'acord i li sembla adequat que en el marc d'aquesta relació olímpica històrica que hi ha entre Barcelona i Sarajevo, que comença l'any 92, que segueix també amb la col·laboració del govern de Catalunya en la construcció de l'estadi olímpic d'aquesta ciutat, ens sembla que és una història immillorable per seguir construint un futur olímpic de forma conjunta.
El Zin ha signat un pla de treball amb Sarajevo per rellançar la col·laboració que s'hi va establir fa 30 anys quan vivia el setge de Sèrbia durant la guerra.
Ara és un quart de tres. El PSC encarrega un informe per avaluar el grau de compliment de les obres de la Generalitat. Els socialistes s'hi tornen després de les crítiques del govern català de Pedro Sánchez per les xifres escandaloses de l'Estat, que només ha executat, recordem, un 36% de les inversions compromeses a Catalunya davant del 184% de Madrid. El PSC s'agafa les últimes dades disponibles, són del 2020, per reclamar més autoexigència al govern. La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, hi ha posat dades.
Nosaltres li demanarem al govern i ajudarem al govern d'Espanya i crec que ja està donant visos, no?, d'una millora en l'execució en aquest primer trimestre, però demanaríem que, més enllà dels insults, que s'obren absolutament en política, fem tots la feina que ens pertoca.
La Generalitat assegura que ella sí que compleix amb les inversions i reclama a l'Estat que faci el mateix. Ho ha dit en aquest cas la consellera Laura Vilagrà a TV3.
Per tant, nosaltres fem els deures, això és l'important, i creiem que l'Estat els ha de fer. És a dir, si la Generalitat de Catalunya és capaç de contractar el que hi ha previst en el pressupost, l'Estat també ho ha de fer. Per tant, exigim aquesta diguem-ne, posar-se a treballar de forma immediata, que les xifres els hi donin la volta i que només hi ha una possibilitat, que és que efectivament s'executin aquestes obres, perquè Catalunya ho necessita.
Esquerra i el PSOE reuniran la setmana que ve per parlar dels incompliments de les inversions de l'Estat. Vilagrà deixa clar que la reunió serà exclusivament per tocar aquest tema perquè les relacions amb el govern de Pedro Sánchez continuen congelades. Continuem en clau política. Els afiliats de Junts per Catalunya voten des de primera hora del matí la nova direcció que encapçalarà el tàndem de Laura Borràs com a presidenta i Jordi Turull com a secretari general. Carles Puigdemont i Jordi Sánchez els passaran el relleu com a màxims líders del partit al Congrés que fan demà a Argelers, a la Catalunya del Nord. Els dos dirigents han llançat un missatge d'unitat a la militància en les hores prèvies a la trobada. Sílvia Solanes.
Un missatge que arriba després de mesos d'estira i arronsa soterrat entre les dues famílies del partit i que ha culminat finalment en una candidatura unitària. La presidenta del Parlament agafarà la presidència en funcions executives mentre que l'exconseller ocuparà el càrrec de secretari general que deixa Jordi Sánchez. Tot i això, reformaran els estatuts perquè el pes al capdavant del partit sigui similar. A la nova executiva, Borràs ha posat noms de la seva confiança a dues de les quatre vicepresidències, Francesc Dalmas i Aurora Madaula. Les altres dues seran per Josep Rius, pròxima a Puigdemont, i Anna R. del Cercle de Turull. Avui també es cullen el secretari d'Organització i la secretària de Finances. Tot plegat es completa amb 20 persones més a l'executiva de diverses sensibilitats. Aquest matí Borràs i Turull han enviat una carta a la militància reclamant el màxim suport a tots els candidats, ja que necessiten almenys el 50% de suports. Asseguren que és l'oportunitat per fer una passa endavant i es refermen com un partit amb lògica d'emancipació nacional. Sobre la taula, la nova executiva tindrà temes com el pacte amb el PSC a la Diputació o preparar ja les municipals.
Tot just hores abans que Borràs agafi les regnes del partit, el diari Oponés ha publicat uns àudios seus de la seva etapa al capdavant de la institució de les lletres catalanes que la podrien comprometre en l'àmbit judicial. Un funcionari també investigat en la causa del presumpte fraccionament de contractes per afavorir un amic de Borràs aporta unes notes de veu de WhatsApp en què ella s'interessa per la investigació que feien els Mossos.
M'ha trucat la secretaria general fa un parell d'hores per dir-me que havien vingut un mosso que es deia Josep Maria com a preguntar per l'Isaías. Bueno, si torna a venir o passa qualsevol cosa d'aquesta, sisplau, avisa'm de seguida. M'estimo més saber què passa, saps? Amb el tema aquest.
Davant d'aquestes informacions, la socialista Alícia Romero opta per la prudència, però admet que el cas perjudica la imatge del Parlament.
De moment, doncs, presumpció d'innocència fins que es demostri el contrari. Ara bé, això no treu que és evident que aquest tipus d'informacions doncs no ajudin o en tot cas ajuden a desprestigiar més el Parlament, no? Aquest és un, saben que és una de les nostres inquietuds, que el desprestigi constant que està tenint el Parlament en els últims temps, i segurament això no ajuda.
La intervenció de la Generalitat ja va avisar Borràs que feia servir massa sovint la figura de contractes menors que eviten el concurs públic. El País publica que amb l'arribada de Borràs a la institució de les lletres catalanes l'any 2013, aquest tipus de contractes menors es van disparar. I Andalusia avui ha arrencat la campanya de les eleccions del 19 de juny amb el PP i el PSOE a la caça del votant històric del socialisme. A més, tots dos es pretenen repartir-se el vot que se'n va Anna, a Ciutadans el 2018. El PP treu pit d'haver netejat la Junta de Corrupció i promet inversió social, mentre que el PSOE fa valer les seves sigles davant del PP d'Alberto Núñez Feijóo. De fet, el nou líder dels populars avui fa el seu primer acte de campanya en terres andaluses. L'endemà, recordem, de parlar d'apartheid a les escoles catalanes, enviat especial de RAC1 a Màlaga. Adrià Santasusagna, bon dia.
Sí, bon dia, sobretot perquè Juanma Moreno està fent campanya amb nom propi sense logos del PP, pràcticament enlloc, al revés del PSOE, on la marca es coneix, però el candidat no, i aquest candidat és Juan Espadas.
Hay otros que no quieren campañas electorales porque todavía les sigue avergonzando las siglas con las que se presentan y porque la derecha, desgraciadamente, tiene mucha historia y muy mala en Andalucía, y sin embargo tiene muy poco presente, muy poco que contar.
L'esquerra lluita contra si mateixa per la fragmentació de llistes. La candidata de les confluències antigament vinculades a la marca Podem, Imma Nieto, avui se'n feia creus que tinguin problemes les esquerres.
¿Por qué nos vamos a resignar si somos más? ¿Cómo vamos con nuestros votos a avalar una política que no hacen daño a nosotras y a nuestra gente?
Hi ha un element en comú a tots els actes, la poca capacitat de mobilització que tenen els partits.
No era, evidentment, l'Adrià Santasusagna, era en Jordi Armenteres, que segueix el PSOE en aquesta campanya andalusa, que ens explicava com el president Juanma Moreno acusava el Partit Popular d'amagar les sigles del partit. Anem ara, sí, a explicar què ha donat de si aquest primer acte de campanya dels populars en terres andaluses amb l'Adrià Santasusagna. Bon dia, Adrià.
Bon dia. Feijóo fa ruta per Màlaga aquest matí visitant una empresa i a la tarda a Estepona, però no coincidirà amb Juanma Moreno. Avui el candidat del PP ha deixat ben clar que la seva aposta és esgarrapar vots del PSOE i ho intenta prometent inversions en salut pública.
Deseo y quiero confiar que la mayoría de andaluces, independientemente de cuál haya sido su opción política en anteriores elecciones autonómicas, apuesten por seguir avanzando, apuesten por seguir transformando, apuesten por seguir mejorando la salida pública.
Concretament, Moreno Bonilla ha promès wifi i televisió gratuïts a totes les habitacions dels hospitals públics d'Andalusia.
Gràcies, Adrià. Ara són les 2:22. De seguida tornem.
RAC 1.
Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
Infermeres?
Infermeres. Delecta-te a Orígenes Festival Gastronómico amb un 20% de descompte amb el Club Vanguardia. Un exclusiu esdeveniment gastronòmic on gaudiràs d'un menú degustació cuinat en viu amb maridatge, xerrades amb referents com Oriol Castro, Paco Pérez o Darko Peri, tallers i música en directe. El 10 i 11 de juny als Jardins del Palauet de Taià. Aconsegueix el teu descompte a clubvanguardia.com.
RAC 1. RAC, RAC 1.
La pel·li falla, i falla bàsicament perquè té un director que és bastant inepte.
Sí. Ui, esto está operado,
ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nens, és per tarats.
Ha enganyat a tothom.
Joder, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pito i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori, cap de setmana.
Bona onada i
feliç variant.
Tots som...
RAC 1 migdia.
Ara són les 2:33. 2:24. Continuem repassant l'actualitat d'aquest divendres. Vladimir Putin volia una intervenció militar ràpida quan el 24 de febrer va enviar les seves tropes a Ucraïna, però la guerra ja fa 100 dies que dura, 100 dies de combats, d'ofensives i contraofensives que han provocat més de 4.000 morts de civils i gairebé 14 milions de desplaçats, 7 milions han buscat refugi en altres països. Tot i que el Kremlin avui encara diu que complirà tots els seus objectius, les Nacions Unides avisen que aquesta guerra acabarà, Adrià García, sense cap guanyador.
Sí, les Nacions Unides alerten que vora un terç dels ucraïnesos, uns 16 milions, necessiten assistència i protecció urgentment. I també assenyala com a prioritari desbloquejar el comerç al Mar Negre, perquè si no això provocarà fam, inestabilitat i migracions massives a tot el món. I és que 100 dies després que esclatés la guerra, l'exèrcit rus s'ha fet fort a l'est, al Donbass, i controla el 20% del territori d'Ucraïna. Els primers dies va arribar a les portes de Kiev, però l'exèrcit ucraïnès, armat per la comunitat internacional, els va fer retrocedir. L'ambaixador ucraïnès a Espanya, Seri Porolsev, insisteix que necessiten més ajuda militar per evitar que des del Donbass les tropes russes continuïn guanyant terreny.
Claro que nosotros vamos a ganar en esta guerra. Estamos luchando, recuperando nuestros territorios, pero sin armas pesadas, sin armas modernas, es muy difícil para nosotros y además lleva tiempo y va a tardar mucho la guerra. Van a morir más gente, van a destruir nuestra infraestructura.
Amb la retirada de les tropes russes a poblacions alliberades es van descobrir autèntiques massacres. És el cas de Bucha o Mariupol, que va plantar una resistència ferotge i va suportar un setge de gairebé 2 mesos. Allà unes 600 persones van morir en el bombardeig del teatre on s'havien refugiat més d'un miler de civils. Els últims veïns i soldats ucraïnesos es van refugiar a la planta d'Azovstal.
En aquests 100 dies, Rússia s'ha convertit en el país més sancionat del món sencer. En les pròximes hores s'ha de publicar el butlletí oficial de la Unió, l'últim paquet de sancions, el 6è, aprovat pels 27. És el que preveu l'embargament del petroli rus que arriba per via marítima.
RAC 1 migdia.
El jutjat que investiga la violació d'una menor d'edat a Igualada ha ofert a una altra dona emprendre accions legals contra el sospitós. Es tracta de la seva exparella, que va explicar als Mossos que ella també li va pagar com a mínim 5 vegades i en va abusar sexualment un altre, Benet Ñigó.
La declaració de l'exparella va ser un dels elements clau que van portar els Mossos a acabar detenint el noi de 21 anys, segons va avançar Televisió Espanyola, que ha pogut accedir a part del sumari. La policia ja sospitava en d'ell gràcies a les imatges recollides d'aquella nit i als antecedents que tenia per haver abusat de la seva germana. Quan van parlar amb qui va ser la seva parella, es van acabar de convèncer. La noia els va dir que sovint, quan s'emborratxava, perdia el control, que era narcisista i gelós i que havia estat víctima d'abusos per part del seu pare. Un mes abans de la violació de la menor, l'exparella va rebre la primera pallissa que la va deixar estabornida i llavors el noi la va violar. Episodis semblants es van repetir més endavant. Va acabar escapant-se del domicili en què vivien un dia que ell no hi era. De moment, aquesta dona no ha volgut presentar denúncia, tot i que segons fonts del TSJ, el jutge li ha ofert obrir accions judicials. En casos de violència domèstica, si la víctima no vol tirar endavant el procés, no pot avançar.
Els Mossos han decomissat 57 galls que suposadament s'utilitzaven per fer baralles il·legals. Els va trobar una patrulla de trànsit quan va aturar una furgoneta sospitosa i va comprovar que dins hi havia gàbies amb galls mutilats.
Tenien ferides a la cresta, zones sense plomes i espolons. Eren animals de raça espanyola, la que normalment es fa servir en les baralles, i poden tenir un preu al mercat de 700 euros cadascun. La policia va portar-los als especialistes de la unitat de medi ambient i va detenir l'home que es va identificar com a propietari dels animals i que no va saber donar una explicació coherent sobre d'on venien i on anaven. Hi ha 3 persones més investigades per maltractament animal.
Més coses. Cada català recicla de mitjana 111 grams de medicaments cada any. És el que equival, per exemple, a 185 aspirines. Són dades de Sigre, que des de fa 20 anys gestiona els punts de reciclatge que hi ha a les farmàcies. Bona part dels medicaments reciclats s'utilitzen com a combustible per generar electricitat, Laia.
Només els que tenen components més tòxics que s'administren en tractaments oncològics es destrueixen directament. En els últims 10 anys, el reciclatge dels medicaments ha crescut un 23% i 9 de cada 10 ciutadans diuen haver-ho fet algun cop. El president del Consell de Col·legis de Farmacèutics, Jordi Casas, insisteix que és perillós acumular medicaments a casa i aconsella reciclar-los després de cada tractament.
Si el fet de tenir medicaments a mitges a casa incrementa moltíssim la possibilitat d'automedicació, incrementa també la possibilitat de toxicitat o inclús que els infants puguin ingerir aquests medicaments, i amb tot això doncs, és necessari eliminar-ho. Especialment important doncs, amb medicaments que s'acumulen, com podria ser els casos d'antibiòtics, i tots coneixem els problemes que hi ha de resistències.
A Catalunya hi ha més de 3.000 farmàcies que són punts per reciclar medicaments. Els que més ho fan són les persones més grans de 55 anys i els malalts crònics.
Els infants que van a escoles amb més soroll de trànsit desenvolupen més lentament la capacitat d'atenció i la memòria. Ho assegura un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Fins ara ja se sabia que les emissions contaminants dels cotxes perjudicaven el desenvolupament cognitiu dels nens i nenes, però es desconeixia en el cas del soroll.
Els investigadors van comparar els nivells de soroll d'una quarantena d'escoles de Barcelona amb el desenvolupament cognitiu dels seus alumnes. Van veure com en aquelles amb més trànsit al voltant, la canalla desenvolupava la capacitat d'atenció i la memòria de treball més lentament. La investigadora de l'IES Global, Maria Foraster, creu que cal restringir el trànsit en aquests entorns.
Que el trànsit és tant una font de soroll com de contaminació atmosfèrica i que els dos poden afectar al desenvolupament cognitiu. Per tant, una acció que es pot fer és disminuir el trànsit dels cotxes en els entorns escolars.
En el cas de la memòria de treball complexa, el desenvolupament pot arribar a ser un 23% més lent.
A punt d'arribar a 2:45, precisament per reduir sorolls, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit no renovar 144 llicències de terrasses al districte de l'Eixample. La immensa majoria són ampliacions que es van permetre amb la pandèmia. L'actuació se centra en 6 carrers concrets, els que s'ha constatat que es troben més saturats de restauració. Sergi Alemany.
La mesura afecta la Rambla Catalunya, la zona d'Enric Granados i Aribau, el passeig de Sant Joan, l'avinguda Gaudí, el carrer Parlament i el tram inferior del carrer Montaner, per sota d'Aragó. Ho ha anunciat ara sí el mateix regidor de l'Eixample, Pau González.
Aquestes ampliacions extraordinàries que es van donar en temps de pandèmia no es consolidaran. Tal com preveia la darrera modificació de l'ordenança que es va fer a finals de l'any passat.
L'Eixample concentra el 30% de la restauració de tota la ciutat amb unes 3.500 terrasses.
I Valls atura les obres del seu primer carril bici després de les crítiques rebudes per part dels veïns, sobretot en un dels trams. El carril bici s'ha dibuixat al mig d'una rambla per vianants al passeig de l'estació. Les obres es van adjudicar per 71.000 euros, però continuaran paralitzades com a mínim fins a revisar i refer el polèmic traçat del carril bici. Anem cap a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. El carril bici és el primer a la ciutat de Valls i té una longitud de 2 quilòmetres. Amb el carril bici ja dibuixat i adequat sobre el terreny, l'Ajuntament explica que se n'ha adonat que el traçat no és l'adequat, que en alguns punts es posa en risc fins i tot els vianants. Raó principal per aturar les obres. Dolors Ferrer, l'alcaldessa de Valls, ho explica a RAC1.
Està clar, és un passeig que tal com està pintat, les ratlles del carril bici, doncs no poden conviure els vianants i les bicicletes. I per tant, el que farem ara serà una revisió a fons de tot el que és el traçat d'aquest carril bici i fer aquells canvis que siguin necessaris per tal doncs, que sigui un carril bici segur.
Les imatges del carril bici, sobretot al passeig de l'estació, amb ciclistes que passen enmig dels vianants o a tocar de les terrasses, han aixecat polseguera a les xarxes socials. La necessitat del carril bici va sorgir justament dels pressupostos participatius de fa 4 anys a Valls.
Gràcies, Esteve, i ho acabem de saber. Un tren de passatgers ha descarrilat avui a Burgren, a Baviera, a Alemanya, als Alps bavaresos. És. Les primeres informacions apunten que hi podria haver 3 morts i també diversos ferits. És una notícia que ampliarem d'aquí a uns minuts.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
Ara passen 2:45. Aquesta nit comença a disputar-se la semifinal de la Lliga CB de bàsquet, que enfronta Xavi, el Barça i la Penya.
Això mateix, primer partit d'una sèrie al millor de 5, amb els dos primers enfrontaments al Palau Blaugrana, el primer aquesta nit, a partir de les 9, i el podreu seguir en directe a RAC1. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
És el duel català per excel·lència, amb 181 precedents des de l'inici de la Lliga Espanyola a finals dels anys 50, però la tradició ja venia d'uns quants anys abans, i el Barça, parlant del present, surt com a favorit aquesta vegada.
Sí, els Blaugrana són favorits per pressupost, per plantilla, per trajectòria aquesta temporada i per la història recent. Hi ha una dada que és lapidària en la història dels Barça-Penya. Els Blaugrana han guanyat 30 dels últims 32 partits que els dos equips han disputat al Palau des de 1995. És cert que aquesta temporada el balanç és d'empat a un entre els dos equips, però fins i tot l'historial d'eliminatòries de playoff és favorable al Barça. 9-4 en total, els Blaugrana han guanyat les 6 últimes sèries de la temporada passada sense anar més lluny als quarts de final. Per trobar una victòria verd i negra cal viatjar fins les semifinals de 1993, la darrera vegada que el Joventut va disputar una final de Lliga. Ahir el tu diràs, Nicolà Provitola va demanar que pel Barça és fonamental començar avui guanyant.
Lo ideal es ganar 3-0, no hay otro ideal. Creo que hay que ganar el primer partido. Tenemos que pensar solamente en el partido de, del viernes, después para el domingo hay poco descanso porque jugamos al mediodía, entonces creo que es importante en esta serie dar el primer golpe, y después, bueno, nada, de ahí tomar la delantera.
Però hi ha casos en què el favoritisme es converteix en pressió, i això és el que s'aferra al Joventut. La penya s'ha plantat per primera vegada en 14 anys en unes semifinals de la CB i arriba pletòric de confiança. Són conscients que els de Xara són favorits, però ahir Pau Ribas va instar a una estratègia semblant a la que els va fer servir el Radio Farm Ulm a l'eliminatòria d'Eurocup, que els va deixar fora a les primeres de canvi, quan ells eren uns clars aspirants al títol.
Sí, aquesta temporada ho hem viscut nosaltres mateixos. A l'Eurocup tenir aquesta pressió a vegades és complicat i l'altre equip se n'aprofita. Sí que és veritat que guanyar partits al Palau Blaugrana és molt, molt difícil, però bueno, els dos equips arribem en bon moment, amb confiança, amb bona dinàmica, i podem donar sorpresa i posar més tensió en el cos del Barça, no?
S'espera una batalla d'estils, un Barça més físic i atacant més llarg, mentre que la proposta del Joventut ha de ser molt més descarada i fresca. Una novetat, Xavi, pel partit d'aquesta nit. Serà un Jasikevičius, que per cert, aquest matí ha estat designat el millor entrenador de la temporada CB pels seus col·legues, dona entrada a Nigel Hayes-Davis, que es va perdre tota la primera sèrie per decisió tècnica, i deixa fora Dante Exum, l'altre jugador descartat, el coneixerem a última hora. Carles Durant no pot comptar amb Vladimir Brodzianski, confirmada també la tripleta arbitral per aquesta nit. Antonio Conde, Luis Miguel Castillo i Alfonso Olivares, per un partit que farem per RAC1, pel primer canal, a partir de 3:15 del vespre.
Sí, senyor, l'altre semi va començar ahir, Madrid-Bascònia, amb victòria dels blancs en el primer partit per 10 punts de diferència, 94-84, per tant, el Madrid s'avança 1-0 en aquesta sèrie, i aquesta nit també ens toca estar pendents del Força Lleida, que pot classificar-se per la Final Four per pujar a la Lliga a l'Eport.
Cal guanyar a la pista del Càceres el tercer partit de l'eliminatòria. A hores d'ara es manté el dubte sobre la participació de dos jugadors, Michael Carrera, que ha sigut pare, i Ignacio Rosa, amb problemes físics. L'aposta pel tècnic general encuentra és arribar a un final amb opcions.
Si estem en un marcador igualat, jo crec que al final aquesta pressió els hi pot jugar algun nerviosisme, no? Nosaltres hem d'intentar que no ens trenquin el partit, no? Intentar mantindre'ns viu, i si tenim en algun moment l'oportunitat de que els hi puguin entrar una mica els nervis i la pressió aquesta d'haver de guanyar, no? Intentarem, no?
Per la seva banda, el bàsquet Girona s'assegura l'accés a la Final Four per pujar a la CB. Els gironins van liquidar la sèrie ahir per la via ràpida amb la tercera victòria en tres partits sobre el Corunya en el primer partit disputat a Galícia, 76-85. Segons ha pogut saber RAC1, Girona està més ben posicionat que no pas Madrid, l'altra ciutat que ha demanat ser la seu de la Final Four els dies 18 i 19 de juny. La raó, el reglament de la Federació Espanyola que obliga a disposar de la instal·lació 48 hores abans de l'inici de la final a 4, i en aquelles dates el Withing Center podria estar ocupat per la final ACB amb el Real Madrid.
Gràcies, Mundet. Més coses. Avui el Barça ha presentat la nova equipació per la temporada que ve. En el cas del futbol, tant masculí com femení, serà la primera que lluiran el logotip de Spotify al pit. La nova samarreta combina el grana amb dues tonalitats de blau, una més fluix, l'altra una mica més fosc. De fet, el pantaló també és blau fosc, i el club l'ha presentat a xarxes amb un unboxing, diguem-ho així, de Xavi Hernández, i les coses com són quan el tècnic del Barça ha tret la samarreta de la caixa, doncs sembla que n'ha quedat prou convençut.
Gràcies de la sort, eh? Guanyem títols, però és xula, m'agrada el color, molt moderna, em dona bones vibracions, vull dir que bé, molt bé. Molt bé, doncs sí que em recorda la del... crec que era 2004, eh? Època Ronaldinho, Deco i tot, sí, aquesta etapa. Molt xulo, el color m'agrada molt. Doncs guai, guai. Bé, ja ens hi tenim sort.
A veure si és la que porta sort, si és la definitiva. En qualsevol cas, el Barça ja prepara l'inici d'un nou curs, de moment té l'uniforme, ara falta saber qui el portarà, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada, és el cas del Girona, que de fet lluita per allargar aquesta temporada encara dos partits més. No ho tindrà fàcil, les coses com són, perquè ahir va perdre en l'anada del play-off d'ascens a la primera divisió, aquest play-off que està disputant contra l'Eibar, derrota mínima, però derrota. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
0-1, oi?
Sí, i ja podem escoltar les reflexions de Mitchell, que fa uns minuts ha fet la roda de premsa prèvia a la tornada d'aquest playoff, ja just l'endemà de perdre l'anada 0-1 davant d'un Eibar que no va acusar gens el cop anímic d'haver-se quedat a les portes de pujar primera de forma directa per un gol en el darrer instant de l'última jornada. Tot el contrari, de fet, perquè els bascos van ser millors, van ser superiors, i això que van jugar tota la segona part, no oblidem, amb un home menys per l'expulsió de Tejero abans del descans en aquell moment. Però el Girona ja perdia, perquè a la mitja hora de joc és quan va encaixar l'únic gol del partit, un autèntic golaç de Keche amb un xut molt llunyà des de més de 30 metres que es va colar per l'escaire de Juan Carlos. Ahir, després del partit, Mitchell llançava un missatge en positiu, esperançador, i aquest matí, després de consultar-ho amb el coixí, ha intentat ser coherent amb aquest discurs, tot i que també hi ha posat una bona dosi d'autocrítica. Aquestes són les seves reflexions resumides en 50 segons.
Ayer estábamos tocados y hoy nos hemos levantado con la sensación de que hay una final por delante y hay que ganarla. Ayer la sensación no era de fútbol, era de... nos faltó energía. Lo único que nos echamos en cara nosotros, el equipo, es no haber conectado con nuestra afición y no haber dado en el campo esa energía que nos transmitieron ellos desde el primer momento. Y ayer no le estoy echando la culpa al jugador, estoy diciendo que la energía del equipo no fue positiva y puede ser culpa mía, evidentemente. Me parece que hay una historia de la ciudad que es tres veces inmortal y tengo la misma sensación. El Girona no muere, el club no muere, que nos hemos llevado un golpe fuerte, pero que somos capaces de revertir la situación y las estadísticas están para romperlas y a la tercera va la vencida.
A veure si és veritat, però no tindran fàcil els gironins perquè li calen dos gols per passar a la final, tot i que en el futbol ja sabem que tot és possible. Aquest partit de tornada serà diumenge a quarts de set a Ipurua, un partit que avui hem sabut que xiularà Pulido Santana amb Trujillo Suárez al bar. Abans, demà dissabte, coneixerem el primer finalista d'aquest playoff que sortirà de Las Palmas Tenerife, que després del primer partit dominen els tinerfenys per 1-0.
I a nivell de seleccions, ahir Espanya va debutar a la Nations League. Els de Luis Enrique van empatar a un contra Portugal. Daniel López, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. La selecció espanyola continua avui a Sevilla. Ha fet un entrenament a porta tancada a la ciutat esportiva del Betis. Passarà el dia aquí a la capital andalusa i ja demà dissabte l'equip volarà cap a la República Txeca per enfrontar-se diumenge a Praga a un equip, el txec, que ara mateix és líder del grup de la Nations League després de guanyar a casa contra Suïssa. Espanya no va poder derrotar Portugal 1-1, un resultat just, va ser un partit igualat, equilibrat, ocasions pels dos equips, els gols de Morata a la primera part i de Ricardo Horta, davanter del Braga, a les acaballes. Posteriorment, Jordi Alba, porta buida, va fallar un cop de cap increïble, però al final un empat que deixava tots més o menys satisfets. Ahir un futbolista molt destacat, Gavi, l'andalús, va sortir ovacionat del camp, va ser el millor jugador de l'equip espanyol. Ell va iniciar la jugada de l'1-0 i va tenir una presència molt lluïda durant els 80 minuts que va ser sobre el terreny de joc. Aquestes són les paraules que li va dedicar el seu seleccionador.
Con Gavi yo tengo una sensación, quizás porque lo conozco desde hace muchos años, de que todavía es un desconocido en el fútbol español. Incluso para mucha gente que lo tiene cerca. Porque Gavi no es un jugador que solo corre, lucha y que a nivel defensivo es nivel top, sino que a nivel ofensivo y con balón es un jugador muy especial. Un interior puro, capaz de recibir entre las líneas, capaz de perfilarse para atacar a la línea defensiva, capaz de dar último pase, tiene gol, ya lo veréis en el futuro, tiene gol, tiene golpeo con las dos piernas, tiene remate de cabeza y tiene un poderío físico abrumador. Un jugador con 18 años único.
A banda de Gavi, Ferran Torres i Alba, Sergio Busquets també va jugar amb una notable actuació. Eric García va ser el descartat, després de pràcticament no haver-se entrenat durant la setmana, i Ansu Fati ni tan sols es va escalfar. Com et deia, demà viatge cap a Praga i diumenge partit contra la República Txeca a 9:15 de la nit.
En l'altre partit del grup d'Espanya, la República Txeca va guanyar Suïssa per 2-1 dels partits d'avui a la Lliga de les Nacions. En destaquen 3, són el Croàcia-Àustria i el França-Dinamarca del grup 1 i, sobretot, el Bèlgica-Països Baixos amb els Barcelona Frenkie de Jong i Memphis Depay. Tots tres partits començaran a 9:15. I en la competició femenina tenim novetats tant al Barça com a l'Espanyol. Una renovació d'una banda, de l'altra una destitució. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Comencem per la renovació que no és altra que la de l'entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, que acabava contracte aquest mes de juny i que ara l'ha allargat fins al 2024, és a dir, dues temporades més. Tot plegat després de guanyar els tres títols domèstics en el seu primer any com a primer entrenador, és a dir, Lliga, Copa i Supercopa, i de portar l'equip fins a la final de la Champions, on el Barça va perdre davant l'Olímpic de Lió. I la destitució és la de Raquel Cabezón, a qui l'Espanyol ha acomiadat com a coordinadora del futbol femení després que l'equip s'hagi quedat a les portes de tornar a la primera Iberdrola. La rellevarà Dolors Ribalta, qui va ser exjugadora blanquiblava durant 11 temporades i fins ara ambaixadora del club.
Perfecte, gràcies Pedrol. Novetats doncs pel que fa al futbol femení, no són les úniques, ara seguirem explicant altres històries, perquè encara, oi que sí, Basses, que en queda alguna coseta més per explicar en aquest sentit. Va.
Per exemple, fa uns minuts hem sabut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea celebrarà els dies 11 i 12 de juliol la primera vista sobre la Superliga i si la FIFA i la UEFA van abusar de la seva posició dominant quan van impedir a Madrid, Barça i Juventus que tiressin endavant amb aquest projecte. Un Madrid que ha demanat explicacions a la UEFA avui pels incidents que es van produir dissabte passat als voltants de l'Estat de França a l'hora d'accedir a l'estadi per viure la final de la Champions contra el Liverpool. I a més, el València ha fet oficial també aquest migdia la destitució del seu tècnic José Bordalás en un comunicat, hores després que el mateix propietari del club, Peter Lim, fes fora el que fins ara ocupava el càrrec de president, Anil Morfe.
Toquen alarmes, eh, Bassas?
Sí, sí, a València també.
No, a València, ja fa anys que van tard amb les alarmes. En tot cas, clar, és que si ho haguessin pensat abans, si s'haguessin anticipat, doncs potser no tindrien aquests problemes. Perquè com n'és d'important anticipar-se a la vida, oi que sí? Us imagineu les complicacions que ens podríem evitar si som capaços d'anticipar-nos i detectar un problema abans que passi? Doncs ara és possible amb Securitas Direct, que llança la primera alarma amb tecnologia Presence, que els permet detectar abans un intent d'intrusió per respondre també abans i evitar que una situació es converteixi en un problema. Anticipa't tu també i descobreix com la seva tecnologia Presence pot protegir-te millor a securitasdirect.es o trucant al 900 44 45 46.
Platja o piscina?
Aquest estiu gaudeix de la tranquil·litat de saber que si necessites ajuda, pitges el botó SOS i la reps de manera immediata. Perquè l'únic mal de cap aquestes vacances sigui escollir on fas la capbussada.
Millor platja.
Movistar per segur alarmes per tan sols 9,90 euros al mes durant 6 mesos, contractant-la fins al 14 de juny. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900 200 730.
Hi ha unes canonades que no porten aigua i que són infinites i connecten gent com el Miquel i l'Oliver. El Miquel cultiva musclos al Delta de l'Ebre i l'Oliver l'ajuda a fer que conservin tot el gust amb un projecte d'aiguamolls artificials que reté gran part de la càrrega contaminant que hi ha a l'aigua. Descobreix les canonades infinites d'Agbar a ciclesocialdelaigua.cat.
Inaugura per Alada una de les millors companyies del món, Bayerisches Staatsballett. Ballet de l'Òpera de Múnich amb dos programes que combinen el clàssic i el contemporani. El 8 i el 9 de juliol al Festival Castell de Peralada. Tota la programació a festivalperalada.com.
Passen 2:45, tornem a la plana poliesportiva perquè ja ha començat un dels grans esdeveniments del cap de setmana, és el Gran Premi de Catalunya, anem cap allà. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ara en marxa els entrenaments lliures, per horari, suposo que tens els pilots de la categoria reina al circuit ara.
Exactament, falten 7:40 perquè s'acabi la segona sessió lliure de MotoGP, amb domini a aquesta hora del pilot granollerí d'Aprilia, Aleix Espargaró, que és segon al Mundial a 8 punts del liderat de Fabio Quartararo. Té el millor temps Aleix Espargaró, seguit per dos catalans més. Alex Rins amb Suzuki, segon a 34 dècimes. Maverick Viñales, que és el seu company Aprilia, tercer a 229 mil·lèsimes. El quart és l'italià Marco Bezzecchi, ja més de mig segon. El cinquè, Pol Espargaró. El líder del Mundial, Fabio Quartararo, desè a 7 dècimes. Àlex Márquez, 12 a 9 dècimes. Els que ja han acabat la jornada són els pilots de Moto3, amb millor temps del mallorquí Izan Guevara, que ha estat el més ràpid a les dues sessions, també evidentment a la combinada del matí. El seu company de l'equip Espar, que és el líder del campionat, Sergio García Dols, ha estat nou, i el català Xavi Artigas, 25è. Encara ens quedarà el segon lliure de Moto2. A la primera sessió, millor temps del valencià Aaron Canet, amb Albert Arenas, 6è, Jeremy Alcoba, 24è, i el debutant Àlex Toledo, 28è. Més coses, Xavi, Marc Márquez va ser operat ahir a la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, als Estats Units,
per quarta vegada de la lesió que arrossega l'húmer del braç dret des del juliol del 2020. La intervenció a càrrec del doctor Joaquín Sánchez Sotelo va anar bé, segons el comunicat oficial que l'equip Repsol Honda ha emès aquest matí. Ha consistit en seccionar l'húmer lesionat per corregir en 30 graus la rotació del braç que li impedia pilotar en condicions òptimes, i el comunicat no especifica cap previsió de termini de recuperació. I d'altra banda, aquest migdia s'ha inaugurat la plaça Sebastià Salvador, nom que des d'avui té la rotonda d'entrada al paddock del circuit de Barcelona-Catalunya, en homenatge a qui va ser 30 anys president del Reial Automòbil Club de Catalunya i gran artífex de la construcció d'aquest circuit.
Perfecte, Quim, gràcies.
Ara,
què li demanes a la teva assegurança de cotxe? Un bon preu i que no et deixi mai tirat. L'assegurança del RAC et garanteix la mobilitat, perquè o et repara l'avaria al moment o et deixa un cotxe de substitució gratuït. A més, ara tens fins a un 40% de descompte. La teva assegurança de cotxe et dona tot això?
RAC, hi som per ajudar.
Té alarma ja, però estan nerviós, neguitós, perquè d'aquí, què, falten 5 minuts, no? Perquè
sí, comenci ara el ja, partit ara de Nadal. Ja comença, sí, el partit de Nadal davant l'Alemanya, Alexander Zverev buscant la final, una nova final més a Roland Garros, amb l'objectiu, per tant, d'apropar-se al seu 14è títol a París, d'augment amb un balanç entre tots els dos, 6 victòries a 3 a favor del tenista balear, amb la sensació que cada partit que juga ara Nadal a París pot ser el seu últim, per les declaracions que ha anat fent els últims dies, però compte perquè ahir al vespre Televisió Espanyola ho va voler frenar una miqueta.
Se va a aceptar las cosas como vienen. Yo no en ningún caso tengo ninguna intención de que parezca una despedida, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay una realidad que a día de hoy pues es la que es, y lo que pueda pasar, nosotros seguiremos trabajando para buscar soluciones a lo que ocurre aquí abajo, y yo confío, espero pues poder volver. Lo que falta un año de aquí a allí, ya no estos últimos tres meses, ¿no? Diría que desde el año pasado pues están siendo difíciles, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar del momento. Después de aquí pues seguiremos pensando en las cosas que hay para mejorar el tema, y la ilusión es seguir.
Matisat queda, veurem què passa. Sí. I després del Nadal és breu d'avui, acte seguit, sense haver d'esperar al vespre, perquè avui ja no és en horari nocturn, jugarà la segona semi entre el noruec Rut i el croat Cilic en el quadre femení. Ahir va quedar definida la final que jugaran demà la polonesa Swiatek i la nord-americana Goff, i també la de dobles, que finalment no tindrà presència catalana després que Marcel Granollers en quedés eliminat ahir a semifinals fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos.
Més coses, tornem al bàsquet. Aquesta matinada els Boston Celtics s'han endut el primer partit de les finals de l'NBA després de guanyar de 12 punts a la pista de Golden State Warriors. Ferrol.
Sí, els californians han perdut, a més, el factor pista a favor, malgrat arribar a guanyar de 15 al tercer quart. Què ha passat aleshores? Doncs que els Celtics han atropellat l'equip de Steve Kerr a l'últim període amb un parcial de 40-16 gràcies a 9 triples, 7 d'aquests consecutius que han ensorrat absolutament uns Warriors que venien d'anotar 38 punts al tercer quart. Màxims anotadors de Boston, Al Horford amb 26 punts, per cert, Horford que està vivint una segona joventut, i Jaylen Brown amb 24, i a Golden State 34 punts per Stephen Curry amb 7 triples. El segon partit de les finals de l'NBA és la matinada del diumenge al dilluns, també a San Francisco, a les 2, hora catalana.
I encara un apunt més, ara d'hoquei patins, avui es juguen els tercers partits de les semifinals de l'hoquei Lliga. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Dues eliminatòries que es troben en punts diferents. El Noi ha de guanyar avui sí o sí a casa per evitar la tercera i definitiva victòria del Liceo Coruñés. Després de dues victòries a Corunya, els gallecs tenen avui a les 9 l'oportunitat de classificar-se ja per la final, i ho han de fer amb la baixa de Marc Grau per sanció. I d'altra banda, a l'eliminatòria entre els dos equips catalans, Reus i Barça empaten a 1 i la sèrie es trasllada al Palau d'Esports de Reus. Els dos primers duels han tingut guanyador diferent però idèntic resultat, 5-3. Els rosencs recuperen Raül Marín, que ja ha superat els seus problemes d'esquena. El tercer partit es juga avui a 8:45 i el quart es jugarà diumenge, dia 5, a la mateixa hora. Si un equip aconsegueix les dues victòries, accedirà a la final. En cas d'empat, el cinquè partit es jugaria al Palau Blaugrana, dimarts, dia 7 de juny, a 8:45 del vespre.
I Gemma, què ens falta per saber?
La final avui de la Champions de Waterpolo continua ja sense l'Atlètic Barceloneta, que hi va perdre contra el vigent campió als quarts de final per 11-10. Però Reco i Atlètic Barceloneta van començar a més encert en atac que en defensa. Durant tot el primer quart, els dos conjunts es van alternar al marcador, i al segon quart, els d'Elvis Fatovic van tenir un avantatge amb un parcial d'1-3 i una gran defensa. El tercer quart va començar molt bé, amb un 5-7 gràcies a un gol de Marc Larumbe, però la reacció italiana va arribar amb el canvi de porter. Malgrat dominar el marcador durant uns minuts, després de l'empat a 10, L'equip mariner va desaprofitar les seves ocasions. A un minut pel final, Zelanqui va fer l'11-10. Va guanyar el favorit i els catalans van deixar una bona imatge. En ciclisme, Tom Dumoulin ha anunciat avui que es retirarà a final d'aquesta temporada. Ha guanyat un Giro i 4 etapes, 3 etapes del Tour i 2 etapes de la Vuelta. El cansament, les lesions i el baix rendiment dels últims anys l'han fet prendre aquesta decisió. I l'estonià Ott Tanak lidera el Rally d'Itàlia-Sardenya amb 3,7 segons d'avantatge sobre el finlandès SP Kalapi després de disputar-se 5 dels 9 trams de la primera jornada. En 2 d'aquests trams s'ha imposat Dani Sordo, mentre que el britànic Elfyn Evans ha hagut d'abandonar per avaria mecànica. I en golf, el japonès Hideki Matsuyama ha quedat fora, desqualificat aquesta matinada passada del torneig Memorial per fer servir un pal de golf irregular. A Matsuyama, guanyador d'aquest torneig el 2014 i també del Masters d'Augusta del 2021, l'han sancionat a Ohio per incomplir amb la regulació que prohibeix als jugadors col·locar substàncies als pals de golf l'impacte normal de la bola. El japonès havia fet servir un pal que tenia unes marques blanques a la cara del pal, cosa que l'ajudava amb l'alineació.
Perfecte, Gemma, gràcies. 5 minuts i seran les 3. Farem una pausa i de seguida tornem.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Fuig de la rutina en moto. Viu 3 dies d'emoció al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP del 3 al 5 de juny al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra les teves entrades a circuit.cat. El Gran Premi és seri. Viu-lo!
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't de sempre. Ho has de fer.
Gaudeix dels millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Descobreix les novetats del juny i aprofita els descomptes en els millors esdeveniments de l'estiu, com l'exposició Fotonostrum de Helmut Newton, el festival Mozart a l'Auditori o el festival de Peralada amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Prou de paraules, és hora de ballar. Del 6 al 9 de juliol arriba el Festival Cruïlla, amb Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Jack White, Duran Duran, Rigoberta Bandini, Residente i molts més. Info i entrades a cruillabarcelona.com amb el suport Estrella.
En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país.
A Securitas Direct hem desenvolupat la primera generació d'alarmes amb tecnologia Presence, que ens permet actuar abans que una situació es converteixi en un problema. Perquè amb les nostres càmeres de seguretat amb anàlisi d'imatges podem protegir-te millor.
Anticipa't i descobreix-ho al 944 45 46 o a securitasdirect.es.
De l'1 al 17 de juliol, l'esport femení té una altra gran cita a casa nostra. Viu la Copa del Món d'hoquei herba des de l'Estadi Olímpic de Terrassa, on les 16 millors seleccions lluitaran per convertir-se en llegenda. Animem les Red Sticks a aconseguir el seu somni. Entrades des de només 13 euros a terrassa2022.com.
RAC 1.
Bon dia.
Aquest estiu tornen les colònies de ràdio amb RAC 1.
Ja sou que repeteixo.
Natura i ràdio. Per nens i nenes de 8 a 16 anys. Aquest any en un alberg a l'Espluga de Francolí. En un entorn magnífic. Al costat de les muntanyes de Prades i el poble medieval de Montblanc.
Si us hi voleu apuntar, heu de saber que...
fent ràdio.
Ens ho passarem d'allò més bé.
Farem tallers de ràdio cada dia. Gravació de podcast. Ens visitaran presentadors de RAC 1.
Si és estiu, això són les colònies de RAC 1.
Jocs, excursions, piscina, activitats esportives.
I molta ràdio.
Tota la informació, reserva i inscripcions a coloniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som de Colònies.
I arribarem a les 3, obrim agenda cultural amb literatura. L'activista afganesa Nadia Ghulam parla del nou Afganistan dels talibans, assumiant la pau. Bàrbara,
què vull en aquest llibre? No,
Fugir del seu país fa més de 20 anys, relata l'obra com ha viscut l'últim any, és que els talibans han retornat al poder. Golan vol que el llibre sigui una llavor per la pau i un crit d'atenció a la població i als mitjans que, diu, han oblidat el seu país després de la sortida dels Estats Units l'agost passat.
Què vull en aquest llibre no és únicament denunciar la situació dels persones que estem vivint en el món en diferents condicions o reflexió, sinó també solució. Què podem fer nosaltres com a ser humans?
Golan va haver de fer-se passar per home per sobreviure al seu país. Descriu l'Afganistan actual a través dels ulls de la família que encara hi té, com la mare. Altres familiars han pogut fugir, com la seva germana i la cosina, que ara viuen com a refugiades a Salamanca.
Hem parlat del RAC1 migdia de la primera jornada del Primavera Sound, que hi va viure cues i aglomeracions, unes cues i unes aglomeracions que, segons l'organització, avui no es repetiran. També s'intentarà que el pont que creua l'esdeveniment estigui disponible per tothom. En aquestes condicions, els protagonistes del festival avui seran The National. També Jamie XX. I Rigoberta Bandini. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, sin parar. Els que no hi actuaran, però, són The Strokes, un dels grans caps de cartell d'aquest divendres per un positiu de Covid al grup.